Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre.
Les 12:18, moment d'obrir les receptes per al benestar i saludar ja la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Benvinguda un nou dilluns després del Black Friday, que jo... que avui és el Cyber Monday, diuen, a més. Bon dia. Ja, ja, dies
cada
per a
dia ens podem inventar alguna
cosa. Nosaltres avui li volem posar una mica de sentit de l'humor i alegria, no? El programa d'ella, i és aquest el tema, no? Que tractarem dues coses molt importants per a ser feliços en el nostre dia a dia, no?
L'alegria i el sentit de l'humor, sí, senyora. Que és cosa sèria, o seriosa, que és cosa seriosa. Sí, a veure, comentarem coses, vale? Del tema, perquè precisament és de les coses menys estudiades, el sentit de l'humor, i està clar que ha de tindre la seva història, la seva evolució. És un sentit que, si ha evolucionat, és perquè és important per les persones, i ara veurem una mica per què, no? La idea és que, bueno, que vivim en un món que cada vegada, ja fa molt de temps que estem passant una crisi potent, no? Que les persones que no tenen feina s'estressen perquè no tenen feina, les que en tenen perquè han de fer la feina de tres en comptes d'un, no? Una situació incerta, complexa. Lamentablement, tot són males notícies. Quan posem els mitjans de comunicació, la majoria són males notícies. I males notícies no de a lluny, sinó d'aquí, de prop nostre, sí, de la vora, no? Tot això genera un estrès que, quan li veiem final, l'estrès és menys estrès, no? Si jo tinc un mes molt dur, molt estressant, però sé que s'acaba...
Que venen vacances.
Ho afrontes d'una altra manera, no? Però quan no hi veus final, encara se te fa més difícil, no? I tot això, doncs, bueno, tampoc ens dona llum a pensar que pot canviar, que pot millorar, que és algo que passa, no? Que s'acaba, no? Llavors, en aquest context, que és així, no me l'invento, ja m'agradaria que fos d'una altra manera, no? En aquest context, la pregunta és: té sentit manifestar i expressar l'alegria, el sentit de l'humor? Podem riure? La resposta és: no tan sols podem, sinó que ho hem de fer. Sí, perquè l'alegria és una emoció natural, ho parlem, però que és reparadora i regeneradora. Si volem continuar no competint, sinó sobrevivint o vivint en aquest món que plantejàvem incert i estressant, és necessari i cal l'alegria. Per què? Perquè l'alegria, i això ja sí està estudiat, ens protegeix o té cura o estimula el que és el nostre sistema immunològic, que és el que ens protegeix de les malalties. Per tant, és bo ja per aquí, no? Que està també demostrat que les emocions positives són contagioses. I hem dit que si ens estimula l'estat, el sistema immunològic, ens ajuda a estar bé, no? I per tant, si és contagiós, és bo deixar-nos contagiar per aquestes emocions o expressions positives. I si podem, per què no, sigui nosaltres que les encomanem als altres, no? Que ara en parlarem del sentit de l'humor, no? Encomanar-les. Penseu que les emocions positives se contagien, però les negatives també.
Potser més, no?
Vale? Per tant, si podem encomanar-ne alguna de positiva, estem fent un gran què, no? Que una persona no és trista o alegre per temperament, sinó que s'hi pot fer molt més i menys. És una disciplina que es pot treballar. Això és important, com altres habilitats que hem vist, no? Que l'alegria per viure, el sentit de l'humor, no s'aconsegueix una vegada per sempre, sinó que és una disciplina que s'ha de cultivar al llarg de la nostra vida. Igual que si ens cuidem físicament, doncs no ens podem deixar, perquè si ens deixem tornem a estar fofos o a estar poc sans físicament. Això també és algo que hem de cultivar dia a dia, no? I que l'alegria de viure no depèn del que tenim les persones, sinó del que som, que és el domini de les nostres emocions, la que ens farà sentir bé més que les possessions o que els plaers. Perquè el plaer, pues sí, si menjo xocolata una vegada de tant en tant, vale, però si em menjo cada dia una rajola, potser al final
m'empatxaré.
Vale? Per tant, l'alegria és una emoció que ens hem de permetre i que hem de compartir malgrat i sempre hi haurà gent que no està per riure, gent que no té problemes o situacions difícils.
És que a vegades se sent, no, aquest comentari d'algú que està de dol o que està passant un mal moment a nivell econòmic i digui, oh, és que me sap greu riure, no? Passar-me bé.
No, clar, sí. És... Això veurem que és pel tema de l'educació, vale? El que hem de tindre molt clar és que renunciar als moments bons de la vida no farà que canviaran els negatius o els dolents.
Clar.
Els moments bons, renunciar als moments bons, renunciar a riure, no em canviarà el que la vida em pugui de parar, val? Per tant, separem les coses. Hi havia una frase que m'agradava molt que deia algo així com deia, no sé quin és el secret de la felicitat, però a vegades pot ser algo tan fàcil com riure quan se pot i plorar quan se necessita, vale? Són dues coses que s'han de fer al moment que et toca,
toca
i no les barregem, eh? Riure quan se pot i plorar quan se necessita. Per tant, l'alegria, renunciar no ens canviarà el que ens pugui deparar el futur, i sí que farà que renunciï al present. Vale? A vegades ens costa riure a les persones perquè pensem que, bueno, això, perquè hi ha gent que pateix, eh?
Demanem disculpes, és que ens estan fent una reparació aquí a la ràdio i s'està sentint en aquests moments moltíssim, per tant, demanem disculpes i a veure si es pot parar durant un moment, almenys durant l'estona de les receptes per al benestar. Continuem, Rosa,
sí?
Perdó.
No.
Estan aquí treballant.
El que dèiem, les obres tenen aquests inconvenients, sí, per a després poder estar bé, no? El que dèiem, que m'he perdut, era que renunciar a l'alegria no ens canviarà el que ens hagi de canviar, vale? I que d'alguna manera, això és el que dèiem, un pensament màgic, no? El pensament màgic de dir, pues, si ara no m'enric, després evitaré que passi. No. L'adult sap que les coses no s'han de barrejar i que podem estar rient encara que no hagin acabat la feina o encara que hi hagi algú que estigui patint. Això és una mica per l'educació. Si jo quan arribava a casa m'ho invento, contenta, me dient, no sé com estàs tan contenta si no has acabat la feina, m'estan inhibint l'alegria.
Sí, això és veritat.
Ho parlarem. Està clar que tenir sentit de l'humor és un signe d'intel·ligència i de maduració, perquè relativitza les frustracions i ens ajuda a superar-les. ¿Vale? I madurar és, entre altres coses, acceptar les frustracions de la nostra vida. I les puc acceptar d'una manera o les puc acceptar d'una altra. I el sentit de l'humor em tranquil·litza i m'alleugera les tensions. Ara veurem les teories.
És molt, té molta raó, el que diu.
Sí, passarà igual, però almenys m'ho puc emprendre de dues maneres. Veu malament, pel més que m'ho emprengui
sí.
Bé.
Perquè malament ja vindrà.
Si la tristesa s'expressa plorant, l'alegria s'expressa amb el somriure i amb el riure. I ara parlarem d'això, del riure i el somriure, no? El somriure, quan somriem, flexionem el que se'n diu els músculs risoris o cigomàtics, que són els de la boca i els dels ulls. Hi ha gent que no vol riure perquè no li surten els arrugues.
Sí, és veritat.
Però que trist, que trist. Benvinguda si liguin les arrugues i han passat una vida sana i entre elles rient quan tocava riure.
Arrugues de felicitat.
Claro, És una cosa que no s'aprèn, naixem, val? Els nens al cap de pocs dies riuen, i els secs o els sords, els secs que no senten, que no hi veuen, o que els sords que no hi senten, fan els mateixos gestos i els mateixos sons que fan les persones que no tenim aquesta problemàtica. Per tant, és algo innat, vale? És algo que ja m'ho surt. Quan somriem alliberem les famoses endorfines, que són aquestes hormones que redueixen el dolor físic i emocional i ens donen una sensació de benestar. Els que estudien aquestes coses diuen que hi ha diversos tipus de somriure. Hi ha el genuí, que és el de Duchenne, que era el Guillermo Este, que és el senyor que ho va descobrir. Duchenne s'escriu. Duchenne. Que és la genuïna perquè és la que mou aquests músculs que dèiem, de la boca i dels ulls. I és una resposta involuntària, surt. ¿Vale? Després hi ha la professional, que és la que s'expressa per mostrar franquesa i cordialitat. Que té un efecte multiplicador. Per exemple, demanar un favor a una persona amb un somriure produeix un efecte que en diem multiplicador a l'altra persona. Ojo aquí, els seductors.
Ai, sí.
Que els seductors ja saben, si és per bé el que ens demanen, vale, però si és per aprofitar-se, no. Però demanar a una persona un favor en un somriure multiplica l'efecte del que demanem. I el telefònic, que dius, bueno, si per telèfon no es pot apreciar, però sí que fa, per exemple, que quan somriem per telèfon, el que fem és que la veu adquireix un to càlid, unes paraules més suaus, unes paraules que fan que l'actitud sigui més afable, més positiva, amb la qual podem estar millor en l'altra persona. Hi ha la de compromís o la de la Panam, que és aquell somriure de les safates de vol del principi de l'aviació, que era perquè, clar, la gent li feia por volar i el que feien era pues, cuidar les persones a través de somriures que en aquest cas eren forçats. No? Aquelles no els hi sortien pates de gall ni arrugues, perquè, bueno, perquè era això, era forçat a fer que les persones se sentiguessin bé encara que no tenien ganes de somriure. Hi ha qui diu que la Panam se'n va anar, la companyia se'n va anar, va caure, la companyia, perquè, bueno, pel somriure forçat, no sincer, de les safates, no?
És que jo crec que un somriure d'aquests forçats a vegades fa por i tot, Sí. Hi ha somriures que fan por.
Vull dir, perquè no és genuí, no és sincer, té algo detrás que no sabem, la por és amb va aquest somriure, no? Què vol, sí. Què busca? I després tenim les rialles, l'altra manera d'expressar-ho, el riure, no? Que és, no és més que el diu que el riure no és més que és un somriure a tot volum. És una qüestió d'intensitat, vale? De volum. No? Sembla ser que riem unes 12 vegades al dia, els adults, sense necessitat d'acudits. A veure, veurem. Ni d'acudits ni d'anècdotes divertides. Riem simplement perquè estem amb d'altres persones que estem a gust. Ara ho explicarem. Les persones que tenen sentit de l'humor moltes vegades són vistes com a... És vista com una qualitat intel·ligent i com una qualitat que agrada, a vegades se trien a les persones no per l'atractiu físic o per l'intel·lectual o per les altres qualitats, sinó perquè té sentit de l'humor, és algo ben vist, se considera, no és important. Els nens, per exemple, petits, com que viuen al moment, el que fan és disfrutar i riure unes 300 vegades al dia.
300.
Oi, i els adults una mitja de 12. Imagina't què ens passa als adults, que a mesura que ens fem grans, les creences, les normes, les obligacions, les preocupacions fan que, bueno, que deixem de riure i perdem aquesta desinvoltura i espontaneïtat que tenen els nens, no? A vegades quan treballàvem més amb nens i em deien: oh, és que és entremaliat, és que no estudia... Ara, això sí, se'n riu, que no ho perdi mai.
No, sobretot.
Que no ho perdi mai, no? Que no perdi aquesta espontaneïtat, no? Bueno, seria bo que no ho perdéssim, entre altres coses, perquè, bueno, quan estem rient o somrient genuïnament, en sinceritat, el que estem és deixant d'estar preocupats, perquè la preocupació i el riure són emocions antagòniques, i l'alegria són emocions antagòniques, no? Llavors, podríem dir que un antídot cap a les preocupacions, que després ja farem el que haguem de fer, i cap a les depressions, la preocupació no deixa de ser por anticipada, cap a les preocupacions i cap a la depressió és riure. L'antídot. Com ho faig per deixar de preocupar-me tant? Riu més.
Riu més.
Riu més. També ens ajuda a desinhibir-nos, a vèncer les pors, mostrar-nos tal i com som les persones, amb les nostres virtuts, amb els nostres defectes, acceptant-nos, volem-nos, valorant-nos, mimant-nos, cuidant-nos. No deixa de ser l'autoestima, és a dir, la persona que té sentit de l'humor és probable que sigui una persona que té una bona autoestima, que està segura, que no té por al ridícul, que no té por a l'espontaneïtat, a la naturalitat.
I se pot treballar també això del sentit de l'humor, Rosa?
Sí, sí. Per exemple, és el que deia, treballant l'autoestima, una persona segura, és més fàcil que sigui espontània i que en situacions socials, pues, sense pretendre-ho, sense tindre que explicar-nos un acudit, mos fa riure. Mos explica les coses amb una naturalitat, en una espontaneïtat i en una manera que mos identifiquem i mos riem, no? Després, si sap contar acudits, ja encara millor.
Encara millor.
Vale? Però no cal, Per riure, primer hem de... Però riure, primer també hem de saber riure molts de nosaltres mateixos. I per tant, això és la persona sana, la persona segura, la persona madura, la persona empàtica, la persona que està bé. És la que d'alguna manera se sap riure d'ella i a partir d'aquí fa riure als altres. No? Per què ens en riem? Hi ha diverses idees. Primera, per la teoria de la incongruència. O de què ens en riem? Sembla ser que hi ha una circumvolació esquerra frontal superior del cervell és l'àrea...
La creativa o no? Aquesta?
No, aquesta és la del riure. L'han trobat, una àrea, que sembla que té que ser. I que és una part, és la part més evolucionada del cervell, per això que dèiem, la intel·ligència, els
està
animals se'n riuen, sembla ser que les rates, si els hi fas pessigolles, se'n riuen, ho han descobert, O que hi ha animals que tenen una mena de riure, però que és una capacitat purament humana perquè està molt lligada a la evolució, amb la intel·ligència. Llavors, bon, riem perquè... de coses que són incongruents, no? Dintre d'un context te sorprèn i no t'esperes el resultat, no? Com aquell, no explicaré un xiste, però sí l'anècdota, no? Com, imagineu-se, el pare del Guille, de la Mafalda, que li explica al Guille el que és un xiclet i li diu, se mastega, però no es traga. I la Mafalda que passava per allí diu, el discurs d'aquí. Esta incongruència, este no t'esperes al final, no? És el que ens fa riure, no? O també ens fa riure, la teoria diuen que de la superioritat, riure com a mecanisme de defensa per controlar les nostres agressivitat, és a dir, si dic algo, no expreso l'agressivitat, i aquí entrarien aquests famosos xistes de l'anglès, el francès i l'espanyol que no em penso explicar cap.
No, millor que no, millor que no.
No t'explico cap, no? O mos fa riure la caracterització, és a dir, exagerar i caricaturitzar, ja ho diré.
Que difícil que és dir aquesta paraula.
Caricaturitzar els trets o aspectes còmics de polítics, de personatges. Sí. Per exemple, els Simpson han tingut la 26 o 27 temporada perquè són personatges molt estereotipats però molt exagerats. I això ens fa riure a les persones. O la teoria de l'actuació, diu, en situacions socials actuem perquè volem fer gràcia, volem contagiar als altres l'alegria, i a vegades actuem, no? Riem d'aquell acudit o d'aquella anècdota més ximple, i quan estem així en situacions socials que estem tan a gust, a vegades no podem enriure com amb xistes tan tontos, com aquest que diu, doctor, diu, quan prenc un cafè me fa mal l'ull, i li contesta, diu, bé, diu, ja has intentat apartar la cullereta?
És veritat.
Aquest xiste, aquest acudit, tampoc salta en situacions socials, bueno, mon riem molt, perquè és el context, vale? Perquè és el context. O també la teoria de la descarga emocional, no? Per descargar tensions acumulades, temors, nerviosisme, avorriment, no? Ets aquells nens que, per exemple, que a vegades els estan pegant una bronca i no poden evitar riure, no?
Sí, és veritat.
La tensió no ho fan per riure molts de nosaltres.
A mi això me passa inclús ara,
Sí. La tensió, te'n rius, no? O quan saps que menys ho pots fer, no? La risa tonta aquella que t'agafa, a mi de gran ja no m'han agafat mai, però d'adolescent en un lloc que saps que no te'n pots riure, i no hi ha manera de parar la risa, i dius, mira, encara se'n riu més, no ho faig per fastidiar-te, però no puc parar, no? Perquè hi ha una tensió que em porta a descarregar-la d'aquesta manera, no?
Com aquella escena mítica de la Mary Poppins, no? Que comencen a riure i a riure i al final volen, no? Comencen a volar, te'n recordes?
Sí,
a la del banc?
Sí, és veritat, O que a vegades veiem, no? Grups desfavorits en condicions molt difícils i se'n riuen, i tu penses des de la teva postura occidental, no? Com se'n poden riure? Doncs per ells és un mecanisme protector d'insensibilitzar-los i de protegir-los davant les situacions, no? Les situacions. Llavors tu me feies abans la pregunta de, és educació, se pot aprendre a tindre sentit de l'humor? A veure, ho hem dit moltes vegades, amb l'educació unes emocions se'ns permeten i d'altres no, se'ns inhibeixen. Si per les raons que sigui a mi, en família, cada vegada que rèiem, me deien que no me'n reia, que eren tonteries, que lo important és lo important, o que lo primer és lo primer, o que no te'n riguis, que la vida és molt dura i no està per a riure, evidentment, probablement, un dia detrás d'un altre, probablement m'han inhibit aquesta emoció, no? Però si, quan jo reia, han rigut en mi, han compartit, i després han fet el que havíem de fer, però se m'ha permès en aquell moment expressar l'alegria i se m'ha reforçat, volent dir que bé que t'ho has passat bé, que bé que ens ho hem passat, ara ja anem a fer el que toca, no? Pues probablement a mi m'han permès, i si me permeten, practico, no? I és bo permetre-la perquè precisament, com hem dit, ens ajudarà a afrontar la vida, a relativitzar les coses que no ens van bé, les frustracions, a estar millor i a estar millor amb les altres persones, no? Per tant, l'alegria s'ha de reforçar i s'ha de permetre, no? Ara, això sí, en empatia, en respecte, en generositat, no com una forma de burlar-se dels altres, ¿vale?
Sobretot.
No,
sobretot,
ha de fer dany o dolor. Riure sa i beneficiós per a tots, que surt del cor, de la ment positiva, de la emoció adequada, que és l'alegria, des de la confiança, des de l'amor, la tendresa i, per tant, el benestar per mi, benestar pels altres. Compte aquí que a vegades hi ha gent que no separa el que és aquesta alegria de lo que és la burla o el sarcasme que va fer mal, ¿vale? Això no és el que estem parlant aquí, Això no és lo sa, Per tant, des de l'empatia o la bona autoestima, una persona no es burla dels altres, sinó que comparteix la seva alegria amb els altres, que és molt diferent, I acaba amb dues frases, Diu que una del Mark Twain, que diu que l'espècie humana posee solo un arma realment eficaç, que és la risa, I una que no sé de qui és, però que m'agrada, que diu: si vols donar-li sentit a la teva vida, comença per un dels més importants, que és el sentit de l'humor. Vale?
I una pregunta, Rosa, abans de marxar. Això de la risoteràpia, què? Ja que parlarem de la risa.
Va d'això, va d'això.
S'ensenya tot el que ens comentes, s'ensenya en un taller d'aquests, no? Perquè ara estan
així. Se practica, més que s'ensenya, se practica.
I va bé o què? Perquè jo veig que molta gent que fa tallers d'aquests, o inclús entre empreses que fomenten un taller d'aquests entre els treballadors, no?
Sí, a veure, va bé perquè en aquell moment, en la interacció social que estem vivint, les persones, si se solten, amb l'espontaneïtat i amb la naturalitat, se'n riuen. Vale? I en aquell moment estan fent teràpia del riure, no? S'estan rient. No? I surt d'una altra manera, Vull dir, com aquell que es pega, fa un massatge o va en un jacuzzi, o, pues bueno, és una sessió de xute bo, d'endorfines, que et genera una sensació de benestar. No? A partir d'aquí, això s'ha d'anar generalitzant. No? El que passa que depèn, no? Hi ha persones, perquè el sentit de l'humor és molt personal. Vale? Sí. Jo ara he fet un experiment, que els explicaré al meu del grup de reflexions, que votessin un xiste dels que posàvem, i no hi ha ningú que hi havia votat el mateix xiste, l'acudit, perquè cadascú mos identifiquem. No? Llavors, clar, si tu ets una persona més o més sèria, jo soc una persona més o menys sèria, no? Llavors, posar-me en un grup de risoteràpia que et fan fer coses que no lliguen a la meva manera de ser, jo no m'ho passaré bé.
Exacte.
Vale? I a mi no em generarà allò sentit de l'humor, però a la millor parlar amb una persona d'un tema que té pinzellades d'humor, no? Perquè a mi m'agrada, per exemple, l'humor intel·lectualoide de la Mafalda, o de gent així, no? Pues, a no ser que estiguis en societat i passant-ho bé, que llavors t'agrada qualsevol xorrada, no? Hasta los acudits de l'Eugeni, que molts sabem de memòria, però que te fan riure, igual. Te'ls saps de memòria, però te fan riure igual, no? És a dir, l'humor és molt personal, i el que a una persona li pot generar, amb una altra no, no? Per tant, la risoteràpia adaptada al grup, no? Al grup. Si el grup és coherent i li agrada desinhibir-se i fer coses, s'ho passen superbé, va bé, no? Ara, si tu ets una persona més aviat seria, s'ha d'enfocar d'una altra manera, no? Però, clar que va bé. Riure, si només riem 12 vegades i aquella hora t'està rient tota l'hora, imagina't quin xute d'alegria.
De felicitat.
De felicitat.
Doncs Rosa, que sigui com sigui la gent i tingui l'humor que el tingui, que sobretot que en tinguin de sentit de l'humor, i que esperem que els hagi agradat aquest programa de les receptes per al benestar.
Ah, i una cosa, que si sóc l'única que m'enric de l'acudit, no vol dir que no tingui un sentit de l'humor raro. És personal. És personal,
Doncs mira, rient, que ens n'anem. Gràcies, Rosa.
Fins una altra.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.